Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres en aquest diumenge, perdó, diumenge, crec que dimecres tan ennuvolat amb la pluja que entra, que ve, sense cap alerta, eh? Sense plou, que ja va bé que plogui, però no hi ha alertes. Després entrarem i parlarem del temps, perquè ara, si em permeteu, us faré una pregunta, com m'agrada fer preguntes, de les que no tinc feedback i no sé què responeu. Però l'he fet per aquí, eh? Vosaltres sabeu què són les altes capacitats en una persona? Sobretot en un nen. En un nen. Si sou pares, sabreu que tots hem tingut allò o aquella sospita en algun moment de dir, ostres, que aquest nano igual té altes capacitats, que s'avorreixen al col·le, que suspenen, que no acaben de funcionar. Una de dos, o són uns que no tiren, o tot el contrari, hi ha la possibilitat que tinguin altes capacitats. Ara, això com ho detectes? Mireu, i per començar avui parlarem de les altes capacitats, de la seva detecció, i sobretot, un cop detectades les altes capacitats, que és més difícil detectar-les a les nenes que en els nens. Molt més difícil. De seguida en parlarem. Bàsicament, ara que ja ho dic, ho explico. Bàsicament és més difícil perquè les nenes tenen por al rebuig. Mireu, els nanos que tenen altes capacitats tenen una tendència a l'aïllament. Però no són ells els que s'aïllen, sinó és l'entorn, que veuen aquell petit, aquell nen, si em permeteu l'expressió, un bitxo raro, no és raro, perquè té altres inquietuds, té altres maneres de pensar, altres formes de dir les coses, i queda una mica com fora del grup. A les nenes, això de quedar-se fora del grup no els hi fa cap gràcia, menys gràcia que als nens. Els nens tampoc, però elles encara més. Llavors, per estar dins del grup i que no la trobin i no la detectin com una rara, com una estranya, com un bitxo raro, s'emmascaren. Totes aquestes altes capacitats rebaixen el nivell per integrar-se al grup. És un que és força curiós. Bé, mireu, s'estima que almenys hi ha 40.000 infants a Catalunya que poden tenir altes capacitats i no haver sigut identificats com a tal. És un que. Per això, d'entrada, per les que sí que han estat detectat i necessiten una formació especial, la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, ha posat en marxa, o posarà en marxa, millor dit, a partir del curs vinent, un programa especial per l'alumnat que té aquestes altes capacitats. El projecte tindrà tutors especialitats, formació extracurricular, permetre que els alumnes es puguin incorporar a algun grup de recerca abans que acabi el grau, etc, etc. I també serà possible començar els estudis universitaris abans del que tocaria, fins i tot d'acabar el batxillerat. Bé, és una iniciativa pionera, molt novedosa, i en cas de que tingui èxit, doncs la UAB es planteja estendre-la a la resta dels campus. Marc Porto, com estàs?
Molt bon dia.
Tu sí que tens altes capacitats.
No massa.
No, sí, tant que sí.
I és cert
que l'humor és una, també considero com una alta capacitat.
Ara parlarem,
eh?
Perquè no es tractaria més d'una alta capacitat, sinó de, més aviat, potser un talent, no? Perquè
talents.
Perquè bé, hi ha diferents classificacions, podem dir, no? En aquestes, hi ha diferents categories, no? En aquestes altes capacitats. Hi ha, per exemple, superdotats, hi ha talentosos i hi ha precoços, i cadascuna doncs té característiques diverses. Els superdotats, per exemple, presenten un rendiment significativament superior en múltiples àrees, incloent-hi habilitats cognitives, creativitat i també lideratge, i el seu coeficient intel·lectual, generalment, doncs és molt alt, en general per sobre de 130. Aquests nens solen tenir una gran capacitat, per exemple, per aprendre de manera ràpida i eficient, i sovint doncs mostren una curiositat insaciable i un pensament independent, mentre que els talentosos destaquen sobretot en àrees específiques i poden dividir-se doncs en talent simple, en un sol àmbit o complex, si és que se li dona bé potser diverses àrees relacionades. Un nen talentós podria ser excepcional, per exemple, en música o en matemàtiques, mentre que un talentós complex podria mostrar habilitats avançades tant en ciències com també amb tecnologia. Aquests talents específics no es reflecteixen, en canvi, a diferència dels altres, amb un coeficient intel·lectual elevat, però sí, per exemple, amb un rendiment molt alt en aquestes àrees concretes. I després, doncs, estan els precoços...
Per posar un punt, si em permets, sí. Perdona que t'interrompi, per posar un punt. Parlàvem d'un coeficient intel·lectual de 130.
130.
Per posar la comparativa, eh? El que és el promig del coeficient intel·lectual que tenim tots, la majoria, és entre 90 i 109. Sí. Això seria el que és habitual, el promedi habitual, eh?
I després, doncs, estan els precoços, no?, que tenen un desenvolupament avançat en comparació amb els seus companys de la mateixa edat. I sovint, doncs, es pot manifestar en diverses àrees, com per exemple el llenguatge, la motricitat o també la capacitat social. I aquests nens, doncs, són els que comencen a parlar, llegir o escriure a edats més primerenques. Però també en aquest cas és important observar si aquesta precocitat es manté al llarg del temps o si simplement es reflecteix un desenvolupament primerenc que després s'equipara amb els seus companys.
Que, per tant, que es desperten abans.
Exacte. Però després sí que es poden igualar amb la resta i doncs són... tres classificacions d'altes capacitats diferenciades, no? Però, com deies, costa normalment identificar un alumne, un nen o una nena que tingui aquestes altes capacitats, sobretot, com tu deies, en les nenes.
Bé, doncs, posant dues preguntes sobre la taula. La primera, la detecció, com es detecta, de quines maneres, quines són els... Perquè no és fàcil, això, eh? No és tan fàcil. I després... mirar-ho des del punt de vista dels nanos que tenen aquestes altes capacitats, com ho viuen? Perquè moltes vegades parlem de patiment, eh? Com ho viuen, això? Mira, doncs per això tenim una persona que en sap, i molt perquè porta molts anys treballant amb tot això, és la Mila Valera, que és directora del Centre Hipàtia de Tarragona. Mila, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Mila.
Bé, gràcies per haver contactat amb mi.
Mira, escolta, jo d'entrada havia donat unes xifres de detecció d'infants que poden tenir altres capacitats i que no estan detectats. A mi m'ha semblat una barbaritat, 40.000. És tant?
Sí, podria ser això i podria ser més a tota Catalunya, eh? Correcte. Jo t'asseguro que està tant les altes capacitats...
Sí.
Evidentment es detecta, jo que sé, podríem dir que un 2 o un 3%, si de cas. I tot i així, després de la detecció, la intervenció és el que més ens costa que es faci, que es porti a terme. És molt complicat la intervenció. Tan complicat detectar, però encara més la intervenció a l'escola.
D'acord, com es detecta un nano que tingui altes capacitats? En què s'hauria de fixar els professionals?
A veure, el que sí que podem veure que no és un grup homogeni, eh? Tampoc és molt fàcil de detectar a vegades, perquè també podíem estar parlant de doble excepcionalitat, que la doble excepcionalitat seria que hi ha alguna dificultat amb el noi o la noia d'alta capacitat i també aquesta alta capacitat. Per tant, jo això considero que dificulta molt més també la detecció, no? Però sí que és veritat que, bueno, com a manca molta formació en el professorat sobre aquest tema específicament, no parlo d'altres, evidentment, però sí que sobre aquest tema, pues a l'escola costa bastant de que siguin detectats. Normalment el que són més detectats és a la família. La família és més clau per a la detecció, tot i que no sigui l'única font de predicció. Clar, tot això és molt complex. Fer la detecció, bueno, amb l'ajuda de pares, i a vegades últimament també ens venen per mestres, que també es van donant compte de que tenen unes característiques molt diferents. Però la detecció i el diagnòstic, l'avaluació, diguéssim, això no és tan complicat.
I després, des del punt de vista del nano, clar, suposo que no sé fins a quin punt ell també pot sentir, o ella, poden sentir frustració davant de tot això, no? Com ho viuen ells?
Pues sí, a vegades, mira, a vegades ho viuen bastant bé, depèn de com funcionin a l'escola, això és fonamental. Com funcionin a l'escola, si l'escola està predisposada a fer una bona intervenció i recull pues, totes les orientacions que els hi donem i bueno, pues, poden anar força bé. En canvi, hi ha altres que, evidentment, passen un any, passen dos, passen tres cursos i estan molt frustrats. I clar, són aquells típics que no volen anar a l'escola, que m'estic avorrint, desmotivats, a vegades inclús emocionalment també poden tenir problemes doncs per això, no? Perquè què passa? Doncs que tenen interessos molt diferents. Davant d'això, els companys a vegades, moltes vegades diem que són els d'altres capacitats els que s'aïllen, però jo, i que fa molts anys que treballo amb nois i noies d'altres capacitats, el que observo és que moltes vegades és el grup el que aïlla. Per què? Perquè no acaba d'entendre interessos, no acaba d'entendre converses, no acaba d'entendre...
El veuen com una mica raret, el veuen, no? Una mica estrany, aquell nen. No l'acaben d'assimilar la seva manera de fer les coses.
No, perquè ells surten al pati, surten amb una pilota i pim-pam a jugar. El d'altres capacitats o la d'altres capacitats, doncs, pues, bueno, aquests moltes vegades pues, això no els interessa. Interessa, pues, jo què sé, saber coses sobre el món, saber coses sobre els animals, saber coses... Ja. I tot això ho veuen molt raro. Això els nanos. Les nenes encara són més complexes.
Encara de detectar. Sí. Per detectar? Per què?
Per detectar-les. Vale, pues, perquè tenen una manera de funcionar. Les nenes són molt de grup. Llavors, no volen deixar aquest grup, no volen sentir-se aïllades d'aquest grup, no?
Vale.
I el que fan és que amaguen una mica les seves capacitats. I això fa i complica molt el veure si és una noia d'altes capacitats.
Ostres, però això ha de ser molt frustrant per elles, no? Ha de ser una cosa tremenda, perquè estan fent una cosa... Estan posant-se una màscara, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, d'alguna manera, sí. Sí, sí, és veritat. Però prioritzen molt el grup, les noies, no? I inclús tenen aquest sentit de que, oh, bueno, no seré tan intel·ligent, no? Aquest síndrome que diem...
Sí, sí. De l'impostor.
Exacte, el síndrome de l'impostor. Que, bueno, pues no serà tant, és que jo treballo molt i sóc molt aplicada i després resulta que fas una avaluació de la noia i te quedes amb la boca oberta perquè és, bueno, una superdotació a tope.
Brutal, és al·lucinant aquestes coses. Doncs mira, Varela... Doncs mira, Valera, ara ho he dit bé, pedagoga, terapeuta, logopeda i experta universitària en diagnòstic i intervenció en altres capacitats i, a més, directora del Centre Hipàtia a Tarragona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
No, res, a vosaltres. Només el que vulgueu, estic a la vostra disposició per ampliar tot el que sigui sobre aquest camp, que és molt important.
Gràcies, molt amable. Així ho pensarem, perquè és veritat. Primer, la complicació en l'hora de detectar nens, i pitjor encara detecció en nenes, més complicada la cosa. I després, què fer? Què fer? Què fer amb tot això? Com treballar-ho? Bé, de seguida en parlarem del tema del dia, però del tema del dia des del punt de vista d'aquí de casa nostra, de Catalunya, que tampoc hi ha una gaire diferència en tot això, més enllà de tot el cacao que s'està muntant amb coses com les que estan passant. Bé, em refiro a una notícia del dia, que és la pujada del salari mínim interprofessional. Hi ha una cosa que... deixa, més enllà de si tributarà, que això és una altra història que té la Marinera, que tributarà l'IRPF aquest salari mínim interprofessional, més enllà de tot això posa de manifest la manca de coordinació entre els diferents ministeris, que cadascú aquí tiene su guerra i cadascú aquí fa les seves coses i cadascú aquí, sí, eso ya te cuento después, és tremendo, eh? Si poso el modo irónico on, diría yo de menos mal que están aquí para vigilar por los intereses de la mayoría de los ciudadanos de este país. Va, que de seguida parlarem de com afectarà la pujada del salari mínim interprofessional i en parlarem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, algú li ha donat un avís al cor amb això de la pujada, Sobretot si s'han enterat per la premsa. Que algú ha dit que s'havia enterat per la premsa. Després han dit que bé, és igual. És igual, aquesta dona ha d'anar a INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor. Cuiden del teu cor i es realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen aquesta atenció ràpida. Programa la teva visita per quan ho necessitis i només has de trucar al telèfon per començar. al 93 425 1962, 93 425 1962, o a la web ho trobaràs absolutament tot, inscorbcn.com, per cuidar la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. En febrero, vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cada sábado, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera, interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante.
Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs després que s'aprovi en el Consell de Ministres, Espanya queda en 1.184 euros el salari mínim interprofessional. Bé, fins aquí podem dir, bé, que guai, està molt bé. Però aquí ja hi ha moltes coses que s'haurien de parlar, sobretot més enllà de com a curiositat i més que qüestió que ens afecti molt directament. La que ens afecta més directament és que tributarà. Això què vol dir? Vol dir que d'aquesta part que s'ha pujat, una part, si no està exempt, per exemple, famílies numeroses, etc, etc, doncs hauràs de pagar hisenda. És a dir, la meitat d'aquesta pujada se la quedarà l'Estat, hisenda. D'entrada, això posa de manifest una descoordinació absolutament entre ministeris. Això per començar, perquè un deia, no, més que m'entra per la premsa, l'altre, no, això no és verda. És com el... Entenc que el Sálvame de Telecinco, aquell programa de cotillos i salseos, es retirés perquè mires al Parlament i encara és pitjor, és molt pitjor. Bé, tot això va encara molt més enllà, perquè a partir d'aquí, on queda Espanya? Mireu, tot això, hi ha un rerefons important, i és que no hi ha un consens social davant de tot això. S'ha pujat el salari mínim interprofessional, però hi ha actors importants que no estan d'acord. Per exemple, l'empresari. El sector empresarial no està per la labor d'aquestes qüestions. D'entrada, demanada més diàleg, i es pot entendre. Espanya quedarà 1.184 euros... Si posem un exemple, Eslovènia està en 1.253, Suècia en 1.487, França, el nostre veí, en 1.801, Alemanya en 2.054, Bèlgica 2.070, Holanda, bé, perdó, Països Baixos 2.134, i Suïssa, aquí seria el top one, atenció al salari mínim de Suïssa, 4.548 euros. Bé, tot això com ens afectarà directament a la butxaca? En parlem amb el senyor Eduardo Armas, que és professor del Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat Abat Oliba Ceu. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué fotografía hemos de sacar de este aumento del salario mínimo interprofesional y toda la cola que está trayendo conforme a tributar o no tributar? ¿Qué fotografía tenemos con las que tenemos que quedarnos?
Bueno, la verdad es que el tema de la tributación salió ahora un poco en este último momento, ¿no? Prácticamente hasta ayer o hasta anteayer, pues no se sabía muy bien cómo iba a funcionar el tema de la tributación. Sorprendente, sí, ¿no? Porque la medida, pues en un primer momento está destinada a que la gente con un nivel de renta que no llegue a determinados umbrales, pues vivir mejor. Y si ahora se compensa con este tema de la retención de IRPF, pues sí que parece un poco, desde luego, sorprendente la medida. Si tiene sentido o no, pues bueno, al final el IRPF no deja de ser un impuesto progresivo en el que a partir de una determinada cantidad, pues si esa subida del salario mínimo implica que pasas un determinado umbral de renta, pues también tiene todo el sentido del mundo que se pase a tributar por ella, ¿no? Pero desde luego sí que ha sido sorprendente, pues, todo cómo se ha producido un poco la comunicación, lo que tú bien comentabas antes, entre los socios en el tema de si van a estar sujetos o no al IRPF.
Pero, ostras, parece que llevamos una escalada realmente importante para ponernos al nivel de Europa. No sé si esto competitivamente, según un punto de vista empresarial, puede ser bueno o malo.
Sí, a ver, la subida ha sido espectacular, efectivamente. Pues desde el año 2018 son 448 euros de subida. Es decir, que realmente es algo que nunca se había producido, ¿no? Yo creo que hay una decidida voluntad política de subir el salario mínimo interprofesional. Pues mira, ahora mismo nosotros a 12 meses estamos en 1.381 euros. No, en 12 pagas, quiero decir, porque cuando siempre hablamos de la subida de 1.134 a 1.184, estamos hablando de 14 pagas. La foto a 12 pagas son 1.376. Comparado pues con otros países del entorno, el caso extraordinario es Suiza, ¿no? Que Suiza tiene 4.500 euros de salario mínimo. Y dices tú, menuda barbaridad, ¿no?
¡Caray!
Sí, es de locos. Pero, por ejemplo, Andorra tiene lo mismo que España. Portugal, pues un poco menos, también en función de las rentas, 1.030 euros, por poner así algunos países del entorno, ¿no? 1.800 de Francia, 2.200 de Reino Unido, 2.160 de Alemania. Es decir, viendo un poco el contexto de la Unión Europea, el contexto así pues de algunos países, ¿no? España ahora mismo, con los 1.300 en los que está, pues en relación también con los sueldos o con el sueldo medio, que es la referencia que se suele poner, ¿no? La Unión Europea ha fijado en una directiva, en la directiva 2022-2041, que lo ideal es que sea el 60% del salario medio, ¿no? Como referencia. El salario mínimo interprofesional. Bueno, España está por ahí, empieza a estar por ahí en esas variables, ¿no?
Entonces, Eduardo, debo entender que esta subida es positiva. Deberíamos, a pesar de esas historias y flecos de tributar, no tributar, hacer, no hacer, la gente que se está peleando, debo entender que es una cosa positiva, en general.
A ver, aquí es claro, el derecho del trabajo nunca se puede valorar en individualizado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las políticas laborales inciden mucho en las políticas económicas. Entonces, al final, habrá sido una reforma estupenda si esto finalmente pues contribuye a aumentar el gasto, que es el discurso del gobierno.
De acuerdo.
¿No? Nosotros incentivamos el gasto con esto porque al final esto se traduce en que genera un mayor dinamismo en la economía. Problema, si esto genera menor competitividad en las empresas, si las empresas, consecuencia de esto, aumentan sus costes, si dejan de invertir, pues entonces la medida habrá sido mala, porque no habrá contribuido a dinamizar de algún modo también pues la economía, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver cuál es el resultado y si esto tiene algún tipo de impacto y de qué manera esto repercute un poco en los valores económicos, ¿no? Eso es un poco la realidad. Ahora, pues los pros y los contras, eso sí que están bastante, bastante claros, ¿no? Pues los pros, pues más dinero finalmente para las familias, más dinero para las personas, que eso puede repercutir más allá de en el bienestar de las personas, también en la economía, y por otro lado, pues para las empresas, claramente esto también puede repercutir en su flexibilidad, ¿no? Y en mayores dificultades, claro.
Pues señor Eduardo Armas, profesor de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Abat Oliba Feu, oye, muchísimas gracias por esta charla y estos incentivos que nos has hecho sobre el tema, muy amable.
Un placer siempre. Gracias.
Gracias a ti. A vegades és difícil d'entendre les maneres i tot això, perquè, clar, dins de tot això hi ha un factor que entra en joc, que és la inflació. Bàsicament, es recupera poder adquisitiu i si la idea és fer moviment econòmic, si els preus pugen, ja m'explicareu. Continuarem igual, vull dir, bàsicament el moviment econòmic depèn de moltes coses, no només de tot això. Veurem com acaba i a la llarga veurem quines conclusions es podran treure de tot això, tal com deia l'Eduardo. Va, que de seguida parlarem de nostàlgia. Us convido a viure amb mi, amb nosaltres, aquí a COPE Catalunya, un moment de nostàlgia. De nostàlgia de passat, de present i de futur. No sé ara mateix quants anys teniu, però segurament, si teniu una certa edat, teniu un perfil de Facebook. Facebook suena antiguo. Facebook, si tu li preguntes als vostres fills, primer igual ni saben què és, però si els preguntes als vostres fills us diran, bueno, això és la xarxa dels viejunos, dels iaios, de la gent gran. Doncs aquest passat dia 4, Facebook va complir 21 anys. 21 anys, que sembla poc, però en termes de xarxes socials estem parlant de segles, en termes humans, em refereixo, eh? Seria com si un ésser humà complís 120 anys. Una cosa semblant, eh? Va, que de seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Te puedes ir de vacaciones de muchas maneras, pero es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises con Viajes El Corte Inglés y conseguir hasta 600 euros de descuento. En Celebrity cada detalle está cuidado para disfrutar al máximo de tus vacaciones. Tendrás la intimidad y el delicado servicio de los barcos pequeños con la variedad y la emoción de los barcos más grandes. En pareja, con amigos o en familia, Celebrity es la mejor opción. Puedes conseguir hasta un 35% de descuento para el primer y segundo pasajero y hasta 200 euros de descuento en tus vuelos. Disfruta su gastronomía elaborada por chefs con estrellas Michelin, increíbles espectáculos y una selecta propuesta de tratamientos de bienestar, así como un programa de actividades específico para niños y adolescentes. Los itinerarios de Celebrity Cruises ofrecen más de 300 destinos alrededor del mundo. Este verano navega por el Mediterráneo e islas griegas y Turquía con varias salidas desde Barcelona. No lo pienses más. Es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Julia Ormond.
No fue un accidente.
Gabriel Byrne.
Si eso es cierto, corre peligro.
Vanessa Redgrave.
¿Le interesa a usted el pasado, señorita Jaspersen?
Richard Harris.
Toda muerte es una pérdida.
Smila. Misterio en la nieve.
Pero a veces solo así se despierta.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Oye, este fin de quedamos, ¿no? Y me encargo yo del vino, que ya estoy en El Corte Inglés. Y en su bodega siempre me recomiendan los mejores, ¿eh? Mira, un frichante para el aperitivo, Godello para el marisco y un reserva para el asado. Ah, y para los postres un buen cava, que habrá que brindar, ¿no? Sí, y un licor para la sobremesa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informat. En Laboratorios Clinitec consuman un 2-3 para bajar de peso y volumen, que es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas. Ofrece una alternativa más segura y sana para evitar efectos secundarios de químicos o fármacos sintéticos. Así que vamos a escuchar las pautas y consejos de Enriqueta para que dejemos las dietas extremas y te pases a lo natural para bajar de peso y volumen. Y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz. Pues fíjate que desde personas que quieren perder unos kilos hasta quienes buscan controlar su peso a largo plazo, con nuestro método para adelgazar de manera natural y te sentirás increíble, sin esfuerzo. Con el plan combates la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio porque no son batidos, tú sigues comiendo y está recomendado por cientos de expertos y clientes.
Bueno, además, aparte de perder peso, mejorarás tu bienestar general, con más energía, mejor digestión y una desintoxicación total. Además, es muy fácil de tomar, no sobres y las cápsulas, y es apto para todo el mundo, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, y es que además es la manera más natural de perder peso. Vamos a ver, claro, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Mira, en la primera semana hacemos una limpieza del sistema digestivo, ya perdemos 3 kilos, bajamos muchísimo volumen rápido y son los sobes de piña, que son depurativos.
¿Y cómo seguimos la segunda semana?
Pues en esta segunda semana conseguimos que desaparezca la hinchazón de la barriga, vamos a renovar la flora con los sobes de naranja, bajas de talla, centímetros y combatimos el estreñimiento.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, que es un potente activador del metabolismo para bajar de peso sin perder masa muscular y sin efecto rebote.
Pues ya lo sabes, solo hay que llamar. Llamar al 650-51-52-53 y te vas a llevar gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones, la detox, la lipo y la adrena, y la caja de galletas dietéticas y ecológicas. Así que depúrate, desintoxícate, consigue ya bajar 2 tallas y de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53 y despídete de la grasa con el poder de la naturaleza, sin esfuerzos. Y la faja,
sin esfuerzos, pero vamos a poner la faja. Venga, vamos, claro, a poner también a los oyentes de COPE gratis con el plan la faja que es adelgazante, que es efecto sauna. Además, nos protege muchísimo la espalda. Eliminamos también barriguita con ella, eliminamos los michelines y la podemos llevar en casa, estar sentados en el trabajo o de paseo o haciendo gimnasia, ¿eh? Esto es gratis con el plan 1-2-3 para que empieces ya, mañana mismo. ¿Qué tienes que hacer? Marca el teléfono 650-51-52-53. Cruz, vamos a decirle adiós a la barriguita, vamos a decirle adiós al sobrepeso, vamos a ayudarnos a que nos baje el colesterol, el azúcar, la hipertensión, porque por fin, con el plan 1-2-3 vas a conseguir bajar de peso. Y repetimos el teléfono, 650-51-52-53 y a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Llama ya y está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte sin compromiso y explicarte las bondades del plan 1-2-3. 650-51-52-53. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, cuídate, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va ser MySpace la primera, després 20, totes van morir. Després va arribar Facebook com el senyor de los anillos per dominar-les a totes. I ara fa 21 anys. Parlem d'això, de cap on va Facebook, amb el senyor Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació de la UOC. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Encantat que estiguis aquí amb nosaltres, Ferran. És que possiblement estem parlant dels avis, no? De la més antiga de totes les xarxes socials que hi ha ara, Facebook.
Sí, de fet, el cicle de vida de les xarxes socials no dura tants anys. Aquí estem parlant dels 21 anys, que en equivalència humana seria més d'un segle.
Per sí, sí, és brutal.
Però Facebook és una excepció, jo crec que en gran part per inèrcia, si vols després podem parlar dels motius per què persisteix, però sigui com sigui, jo fa temps que de Facebook dic que és un zombi, en el sentit que, tot i que es belluga, està mort en el sentit que la gent jove ja ho veu com una relíquia del passat, com un autèntic dinosaure, i en conseqüència el seu futur està molt, molt compromès.
És de viejunos, és que jo quan parlo amb el meu fill, per exemple, que té 20 anys, Facebook ni se li passa por la cabeza. És a dir, és la xarxa dels viejunos, de la gent com jo, ja de 50 cap amunt,
Totalment. De fet, la meva filla es va fer un compte i va dir, ho faig només per fer-te likes, Pablo, perquè si no ningú et fa likes i fa molta pena. És l'única motivació per ser a Facebook per ella.
Però quin és el secret de que encara estigui així? Perquè altres xarxes com 20, que estava abans de Facebook, o MySpace, que jo feia referència abans, ostres, van néixer, van créixer i van morir i ja està. Però Facebook es manté. Quin és el secret? Quina és aquesta inèrcia a la que feia referència?
Doncs fixa't, d'entrada, Facebook va ser la primera xarxa social concebuda en el sentit modern que donem a aquestes plataformes, no? I per tant, en el seu moment, si tu volies estar a les xarxes socials, havies d'estar a Facebook, no hi havia opcions. Després van venir altres, no? Va venir Instagram, va venir el que era Twitter i ara és X, ha vingut TikTok, però en el seu moment era l'única opció. I això va fer que moltíssima gent s'hi apuntés, perquè la gràcia de les xarxes socials és trobar tothom que t'interessa trobar. I per tant, doncs, aquesta massa crítica de persones, identitats que hi tenien presència, la feia en el seu moment molt atractiva. A partir d'aquí, el que va fer Facebook va ser aprofitar una mica aquesta capacitat de com a pionera, doncs, atraure tanta gent per convertir-se en un element, jo diria, per molts dels que hi som i hi érem des de fa anys, no? Gairebé imprescindible, en el sentit que és pràctic perquè, jo què sé, et recorda els aniversaris dels teus amics i familiars, perquè d'alguna manera et permet, amb aquest àlbum de records, anar rememorant coses del teu passat que et poden resultar més o menys atractives, perquè probablement en altres aplicacions tu hi has accedit utilitzant la identificació de Facebook per no haver de tornar a registrar-te i donar-te les teves dades. I al final, amb tota aquesta suma de coses, i després també, clar, el múscul econòmic de Meta, que és l'empresa matriu, doncs ha aconseguit, doncs, que les persones que hi érem ens hi quedem. En algun moment l'empresa ha passat per moments en els que la seva reputació s'ha vist molt malmesa i això ha generat campanyes tipus delete Facebook, no? Esborra't Facebook, surt de Facebook, però al final, com dèiem, la inèrcia ha fet que encara continuï sent, a dia d'avui, encara que em sembli que és una cosa ja absolutament demodé i que no té gaire interès, continua sent la xarxa social amb més usuaris actius arreu del món.
Sembla que intenta donar-li encara aquella espurna de sobreviure.
És així. De fet, Facebook continua sent un negoci molt rendible. Des del punt de vista dels que estudiem les xarxes socials, com dèiem, ens sembla una anomalia que hagi sobreviscut tant de temps, i a més veiem que el seu futur està absolutament limitat pel fet que la gent jove, els adolescents en definitiva són els que marquen tendència de quina xarxa social s'ha d'estar present en cada moment, i els adolescents, com dèiem fa un moment, ni els hi passa pel cap, doncs, la possibilitat de tenir un compte a Facebook. No? Per tant, tot i estar el seu futur tan amenaçat i ser tan poc engrescador, el cert és que a dia d'avui continua sent un negoci multimilionari, no? I des d'aquesta perspectiva, doncs, és lògic que Zuckerberg cuidi encara aquesta joia de la corona i vulgui insuflar-li algun tipus de vida. I una de les coses que ha fet és, seguint la tendència del seu arxirrival Elon Musk, és anunciar que eliminarà qualsevol sistema de moderació de contingut, perquè ja sabem que les informacions, com més tòxiques, com menys factuals, més ens enganxen i, per tant, capten més la nostra atenció, i això al final es converteix en diners, es monetitza amb molta facilitat. Per tant, aquesta és una via, d'alinear-se amb el que ara és tendència, que és que deixar que tothom digui el que vulgui sense cap tipus de control, i considerar que aquesta moderació, que és molt desitjable, en realitat és una censura. Per tant, a Zuckerberg li ha faltat temps per apuntar-se a aquest carro. I l'altra cosa és que, així com fa un temps la gran lluita de les xarxes socials era per captar audiència, per captar usuaris, s'han adonat que realment el que arrossega usuaris són els creadors de contingut, allò que a vegades anomenem influencers.
Sí.
I per tant, ara el que estan fent les plataformes és intentar captar aquests creadors de contingut que puguin arrossegar grans audiències, no? I la manera de fer-ho és donant-los molts diners perquè tinguin presència en aquesta xarxa.
Jo no sé si tu ho saps o no, Ferran, però et faig la pregunta. Jo havia escoltat, o es deia, o s'havia anunciat, no sé fins a quin punt era una fake news, no ho he pogut comprovar, que Meta, és a dir, Facebook, arribarà a pagar a prop de 5.000 euros a creadors de contingut en 3-4 mesos, doncs 5.000 euros.
Podria ser, no és una xifra desorbitada, perquè pensa que un creador de contingut, òbviament destacat, no qualsevol, però que no sigui top, no estem parlant d'algú que tingui milions de seguidors, no estem parlant d'una estrella global, per entendre'ns, fàcilment per publicar un vídeo pot cobrar aquests 5.000 euros d'una tacada, no? Per tant, que les plataformes l'incentivin donant-li una quantitat d'aquest tipus, per exemple, per assegurar que va publicant continguts durant un mes, dos mesos, tres mesos, no seria una quantitat desorbitada, per més que els que no ens dediquem a això professionalment, doncs, òbviament, pensem quina vergonya, no?, que per fer no res, no?, ja et donin...
Ara, el meu realitzador, el nostre tècnic, el que està fent aquesta entrevista als controls, m'està dient estamos haciendo el tonto, o hem fet el tonto. No sé si tenia aquesta sensació, Ferran, també.
Sí, clar, probablement quan veus que amb molta facilitat es poden guanyar aquestes quantitats, jo crec que és molt, molt temptador pensar tots nosaltres ens hem equivocat de carrera, ens hauríem hagut de dedicar a això. Però si ho analitzem fredament és el que dèiem fa un moment, que per cadascun que arriba i aconsegueix aquests resultats econòmics, n'hi ha milers i milers que es queden pel camí en l'intent.
Pues altres xarxes continuen i Facebook també. Continua 21 anys i no sembla que això tingui final. Senyor Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet de Facebook. Molt amable.
Ha estat un plaer.